Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades d'Avantguàrdia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa, de Degoll de Gom, al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway, d'Àngel Llàcer, al TNC, o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdavantguàrdia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Són les 5 de la tarda, 2 minuts. Donald Trump, que està escalfant ja l'ambient 3 hores abans de presentar-se davant el Tribunal de Manhattan, Joan Torres.
Sí, és el tribunal que li llegirà la trentena de càrrecs del qual s'acusa l'expresident dels Estats Units pel cas Stormy Daniels, una prostituta que assegura haver mantingut una relació extramatrimonial amb ell durant la campanya de les presidencials del 2016, i a qui Trump hauria pagat pel seu silenci. Doncs bé, ara mateix Donald Trump encara és a la Trump Tower de Nova York, des d'on ha enviat fa poca estona un correu electrònic de forma massiva que porta aquesta frase a l'assumpte: l'últim correu abans de la meva detenció. Això és el que hi diu. També hi demana implicació dels ciutadans per salvar Amèrica, que diu s'està convertint en un país marxista del tercer món. A més, torna a carregar contra el jutge que l'ha imputat, de qui diu que l'odia profundament i que és totalment parcial. Assegura que avui és un dia tràgic per la República. La policia de Nova York està en alerta per evitar incidents als carrers en cas que es produeixin. Encara de l'àmbit internacional, Rússia adverteix que l'ingrés de Finlàndia a l'OTAN no enfortirà l'organització transatlàntica. Moscou assegura que els qui es pensen que el Kremlin no i reaccionarà s'equivoquen profundament. De fet, el Ministeri d'Exterior rus explica que es faran els canvis necessaris en matèria de seguretat per adaptar-se a la nova situació i que els països de l'OTAN no estan més segurs ara que abans. Tot plegat després de l'ingrés formal de Finlàndia aquest matí a l'Organització Defensiva d'Occident. Qui encara no hi ha entrat, tot i haver fet la petició al mateix moment que Finlàndia, és Suècia. El motiu és el veto que li han imposat Turquia i Hongria. El govern d'Erdogan reclama a canvi que el país nòrdic li entregui membres del partit kurd PKK, que considera terroristes, mentre que Viktor Orbán dona l'esquena a Suècia perquè veta l'arribada de fons europeus al seu país. Pedro Sánchez qualifica d'excel·lents les xifres d'ocupació del mes de març. A Catalunya l'atur s'ha situat en 348.000 persones, amb un descens d'unes 3.000 respecte al febrer. El Col·legi d'Economistes ressalta també aquestes xifres pel context de moderació i incertesa econòmica actual. Al conjunt de l'Estat l'atur ha caigut en 48.000 persones. Pel president espanyol, això és unes xifres excel·lents, com dèiem, des de Xifra, és on ho ha dit, i és de Viatge Oficial.
Hoy hemos conocido los mejores datos de empleo en España de las últimas dos décadas, 20 años, y los datos de paro son los mejores de estos últimos 15 años, y todo ello a pesar de la situación de incertidumbre internacional que está atravesando Europa, y por ello permítame que desde la prudencia muestre también la satisfacción del gobierno por estos excelentes desempeños del empleo en nuestro país.
Les patronals també celebren la baixada de l'atur que atribueixen els contractes de Setmana Santa. I els funcionaris judicials convoquen vaga indefinida. De Demanen que els apugin el sou, com ja ha passat amb el cas dels lletrats de justícia, i retreuen que no se'ls valori com a la resta. Es tracta de treballadors generals especials i metges forenses. Les aturades seran de 10 del matí a 1 del migdia a partir del 17 d'abril. A més, el dia 19 d'abril durarà aquesta vaga tot el dia i es preveu una manifestació a Madrid. En concret, els funcionaris judicials reclamen una pujada d'entre 350 i 430 euros mensuals. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
L'entrenador del Barça, Xavi Hernández, defuig de la polèmica del cas Negreira i manté la plantilla aïllada del soroll extraesportiu en la prèvia del Clàssic contra el Madrid.
Nosaltres no ni parlem de la UEFA, ni de Negreira, ni del Tebas. No ens surt tampoc parlar d'això. No? Nosaltres estem centrats en el futbol, que és el més important. Demà hi ha una semifinal de Copa, és un clàssic. De l'altre no ens incumbeix, vull dir, no ho podem controlar des de dins.
I a la polèmica pel cas Negreira, ara s'hi afegeix la denúncia de l'Elx per l'alineació indeguda de Gavi en el partit de Lliga del cap de setmana passat. Tot i això, la Federació Espanyola de Futbol manté que la denúncia no tindrà recorregut. El comitè de competició estudiarà demà el cas. En el vessant esportiu, el Barça no podrà comptar amb Frenkie de Jong pel clàssic. S'afegeix a les baixes dels també lesionats Christensen, Pedri i Dembélé, i el Madrid, en canvi, només tindrà la baixa de Mendy. D'altra banda, aquesta nit es decideix el primer finalista de la Copa. A les 9, Athletic Club Bilbao o Osasuna, amb avantatge pels navarresos, que van guanyar 1-0 a l'anada. Encara en futbol, la UEFA acaba d'anunciar que l'Eurocopa femenina del 2025 es disputarà a Suïssa, i entre les previsions d'avui també destaca l'handbol. El Barça té la primera oportunitat de proclamar-se campió de la Lliga. Ho aconseguirà si guanya el Valladolid a partir de les 8, i el Granollers perd contra el Benidorm a les 9. També a les 9, en bàsquet, la penya visita el Gran Canària, en partit avançat a la 28a jornada de l'ACB, i a les 7, waterpolo. Sabadell-Budapest a la Champions masculina.
I pel que fa al temps, s'escapen ruixats i alguna tempesta entre el Vallès Oriental i el Maresme. Les properes hores en poden aparèixer també el Vallès Oriental, el Baix Llobregat i el Barcelonès, que al vespre aniran desapareixent. Demà no se n'esperen, en un dimecres que començarem amb més fred, però amb ambient una mica més suau al centre del dia.
RAC 1. Aquest dimecres, la passió del Camp Nou. Barça-Reial Madrid. Una santa final en joc. Des de les 8, a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC1. Tots som 1.
I a les 7, un Islàndia especial amb convidats i aficionats passejant camí del Camp Nou.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Pret-a-Porter Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites. Construïm cases.
Són les 5 de la tarda, 8 minuts després del manifest que demana la suspensió durant 6 mesos dels experiments amb intel·ligència artificial. Bèlgica ha registrat un primer cas de suïcidi induït per un chatbot. Es tracta d'un pare de família, amb bona feina, molt conscienciat sobre el canvi climàtic, que es va tornar extremadament pessimista sobre els efectes de l'escalfament global després de xatejar durant 6 mesos amb un avatar virtual anomenat Eliza. Es va angoixar tant que va acabar suïcidant-se. Bé, pot ser una anècdota o pot ser un primer incident, un primer accident, una de les primeres causes que generi suïcidis, no només amb aquesta persona, sinó amb d'altres. Per tant, cal aturar, tal com demana, per exemple, Elon Musk o el cofundador d'Apple, Steve Wozniak, 6 mesos el desenvolupament de la intel·ligència artificial. D'aquestes i d'altres coses en parlarem tot seguit amb Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colúmbia, que avui el saludem a l'estudi de RAC1. Xavier Sala i Martín, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Benvingut. Molta il·lusió. Home, ja veu que passen els anys, però tot sí. Segueix igual.
Sí. Eh? Sí.
Passen els anys, però...
La cosa artificial segueix d'intel·ligència, no? Però la cosa artificial, sí.
La taula la mateixa...
Els micròfons...
Tot.
Els parets...
Igual.
Sí. Molt bona decoració.
Preciós. Sí.
Bueno, i vosaltres, que esteu tots igual?
Sí, igual.
Sí, sobretot.
Com estàs més prim?
Sí? No sí. Sé, no tinc la...
L'últim cop que teniu...
Sí, va èpoques, això. Va èpoques. Ara sí. Toca una mica més prim, després una mica... perdrem un quilo més, després el perdem, estem en aquestes. A vostè també se'l veu molt bé, que feia...
Sí, gràcies.
Que estàvem, feia, que, jo crec que un any, més com a mínim un any. Sí, sí. Sí. Que el Xavier Salé Martín corre per aquí perquè està preparant un llibre que sortirà, si no vaig errat, la setmana, cap a mitjans de la setmana vinent.
Sí, dia 13.
Exacte, el dia 13. Faci'm re, un, allò que se'n diu, un tràiler, un... No, de què va la cosa? O sigui,
d'intel·ligència. D'intel·ligència. Ara que està tan de moda la intel·ligència artificial, doncs jo he volgut fer una excursió per la història de la humanitat, per entendre com, gràcies a aquest quilo i mig de massa gelatinosa que tenim entre orella i orella, gràcies a aquest cervell, hem aconseguit una cosa tan espectacular com que fa 200.000 anys estàvem competint amb els lleons a la sabana africana i ara som capaços d'enviar sondes a Mart, i per això el llibre es titula De la sabana a Mart, i és un llibre sobre la història de les idees, no? No només les idees tecnològiques, sinó les idees socials, no? De com hem inventat els diners, per exemple, o la propietat, o coses que donem per sentades que existeixen, o la feina, els treballs, no? Abans la gent no tenia una ocupació, no tenia un salari. Com els humans, gràcies a la nostra capacitat d'inventar, de descobrir, de pensar, de crear, doncs hem aconseguit una cosa que no ha aconseguit cap altre animal, i això és el primer volum que és el que sortirà ara.
Després, el primer volum.
Sí, després sortirà un altre, serà la intel·ligència artificial. Com...
De la cara abordarem un...
Exacte, la intel·ligència artificial, com aquestes màquines poden afectar, que és una cosa que preocupa molta gent, com poden afectar les nostres feines, la nostra societat, la nostra economia. Sí, sí. Jo sempre parlo d'economia, per tant, tot és des del vessant econòmic, però, com sabeu, l'economia és una cosa molt àmplia, no és només el PIB que puja i que baixa.
Bueno, tot i que li preguntem sovint sobre el PIB i sobre totes aquestes coses. Que, per cert, el senyor Virgili, vostè ja s'ha començat a llegir el llibre, sí, i Marta Cailà també, per tant, hi ha...
Unes discussions que sembla que ho regalin.
El què?
Discussions.
Discussions amb qui?
Sobre el llibre.
Però amb qui les ha tingut?
Amb la Marta.
Amb la Cailà.
Sí.
La Cailà ha tingut discussions.
Sobre...
Però si els hi sembla, això ho abordarem la setmana vinent, perquè...
Això sí.
Sí, sí, això ho abordarem.
I et diré més, fixa't, ara no és per tirar-li una floreta, sí, però escriu bé, el punyeter.
Sí, no és el primer que m'ho diu, que el llibre està molt ben escrit i que t'enganxa, bueno,
que
perquè...
En lloc del Nobel d'Economia no li donin el Nobel d'Escriptura.
De literatura. De literatura. Bueno, alguns autors els hi han donat el de literatura i
justejaven més que
exacte.
Moltes gràcies, senyor Marcelí.
No. Si ho diu ell, que és un lletre ferit, sí, de ben segur que, que ho diu amb base.
Algunes de les discussions apareixen aquí. Mm-hmm. Recordo una vegada, fa 3 o 4 anys, mm-hmm, quan parlàvem d'educació, vam parlar de com Sòcrates estava en contra de l'escriptura.
Que s'escrivia massa a la seva època.
A la seva època. I vam tenir una discussió en aquest programa, mm-hmm, amb el senyor Marcelí. Doncs aquell episodi està en el llibre.
Fixa't.
Està en el llibre. Perquè és...
No hi he arribat, sí, encara aquí, No hi he arribat.
En dono fe que vostè és l'enciclopèdia del programa.
No s'hi posa per poc, Quantes pàgines ha fet? Jesús dolcíssim.
Bueno, jo crec que un llibre de 600 pàgines és massa llarg i, per tant, n'hem fet 590.
Està bé.
Ja, per no arribar, és com... Això demostra el seu tarannà d'economia, de vendre el llibre, sí, no allò del com els preus.
No.
A 0,99 el quilo de...
Sembla que sigui més curt.
A 0,99 el quilo de...
Els llibres de 600 la gent no els llegeix.
Exacte. Però 590 ja es fa més mangívol.
Sí, sí, és com les ofertes. Tot a 1,99. No 2 euros, a 1,99. Bé, per tant, parlant d'això, aquest diumenge va aparèixer aquesta carta, signada per, en fi, un fotimer de gent, que demana fer una pausa de 6 mesos abans de continuar desenvolupant la intel·ligència artificial. No la intel·ligència de la que desenvolupa Xavier Salé Martín en aquest llibre, sinó la intel·ligència artificial. I vostè va escriure a Twitter el següent. va escriure: en principi estic en contra de les cartes, de les prohibicions i dels intents d'evitar l'inevitable. Dit això, comparteixo les preocupacions de fer pública una tecnologia, les conseqüències de la qual no són enteses ni pels seus propis inventors. Crec que tardarem poc que algú mori enverinat per culpa de la recomanació / al·lucinació del xat GPT. I miri, ves per on, avui ja comptabilitzem una primera mort. Dit això, la carta que ha demanat 6 mesos de moratòria, vostè diu que no es pot evitar l'inevitable. Per tant, li pregunto, Itàlia ja ho prohibeix, o vol prohibir el xat GPT? Avui Alemanya ha dit que també vol fer el mateix. Com es pot prohibir el xat GPT?
No es pot.
No es pot.
No es pot, perquè hi ha maneres... És a dir, primera, no està allotjat a cap pàgina italiana. Es poden posar un... el que es diu un firewall, no? una barrera de foc.
Un tallafocs,
això. Perquè els italians no puguin visitar-ho, però els italians que, diguem, els que no, diguem, els innocents, els que no haguessin fet res dolent amb això, no podran entrar perquè no sabran la manera, però els que van amb mala llet, aquests segur que trobaran la manera d'anar a través de Singapur, a través de no sé què, i s'hi fotran igual. I per tant és intentar evitar el que és inevitable. Però la carta no demana això, per això. La carta demana
una moratòria.
Però demana que sigui l'empresa la que deixi de fer investigació sobre la intel·ligència artificial. No diu...
No diu
vosaltres que esteu fent la intel·ligència artificial encara no enteneu les conseqüències d'això, i pot haver-hi conseqüències molt negatives. Doncs escolta'm, abans d'anar traient així cada 15 dies una cosa perquè tothom quedi al·lucinat, o sigui, seguem i pensem, els experts de tot el món, seguem i pensem com es pot fer d'alguna manera que sigui útil per la humanitat, i de pas, diguem, evitem les possibles, diguem, conseqüències negatives, els possibles mals usos. La tecnologia per si sola no és bona ni dolenta. Sempre depèn de qui l'utilitza, no? Una pistola pot fer, o una escopeta pot fer servir per caçar o pot fer servir per matar. La pistola no decideix. Qui decideix és l'humà que la fa servir per una cosa o per una altra, no? I un cotxe el mateix, no? Un cotxe pot servir per anar d'un lloc a l'altre, o pot servir per fer el boig i anar a 500 per hora per l'autopista i matar no sé quanta gent, no? I per tant, el que s'ha de fer és pensar, el que demana la carta és pensar en les maneres de fer que la tecnologia doncs vagi pel bon camí i serveixi positivament per la humanitat, i intentem reduir els aspectes negatius.
Anem a abordar 3 perills de la intel·ligència artificial que vostè avui vol comentar. 3 perills que vostè ens farà la seva lectura. D'aquests 3 perills, comencem pel primer. El primer que se'ns posa sobre la taula és que se'ns alerta que les màquines s'acabaran, això és una tesi del senyor Virgili, s'acabaran alçant contra els humans i ens aniquilaran. Això ho diu, per exemple, un dels primers experts en intel·ligència artificial, l'Elisier Yudkowsky, que és responsable del Machine Intelligence Research Institute. I també Eudald Carbonell també té aquesta teoria, que som tan imbècils que al final les màquines ens pelaran.
Diran, no cal que hi siguin.
Exacte. Vostè què en pensa, professor?
A veure, el que jo dic és que hi ha, en aquest grup de gent que signa, hi ha no 3, sinó 4 grups de persones que ho fan per raons diferents. N'hi ha 3 grups que diuen que la intel·ligència artificial ben aviat, ara encara no, però ja estem a punt de que sigui molt més intel·ligent que els humans. I en el moment que siguin més intel·ligents que els humans, apareixeran 3 grans perills. Un d'ells és que es rebel·lin contra nosaltres, no? Tots hem vist pel·lícules de Hollywood, el que el robot doncs es torna dolent...
Terminator, Matrix...
El HAL de 2001, Odissea de l'Espai... O sigui, tots aquests perills que estan a Hollywood, però que les màquines no... diguem, en principi no tenen aquest perill. Les màquines, diguem, són... Són programes, i el ChatGPT són programes estadístics, diguem, que l'únic que fan és buscar correlacions. No són ens que són capaços de pensar, de raonar, de fer raonaments sofisticats, i sobretot no són conscients. I Ja sé que això ens costa d'entendre, però nosaltres, els humans, tenim la tendència a antropomorfitzar, és a dir, a pensar en l'altre com si fos humà. I com que les úniques formes de vida que nosaltres coneixem són intel·ligents i a la vegada ambicioses, volem ser rics, volem dominar el món, no? Els humans tenim una ambició desmesurada, doncs pensem que intel·ligència és equivalent a ambició. Però no és veritat. O sigui, la màquina, fins i tot si és intel·ligent, farà el que el programin els humans. I a dins de la programació de fer-se intel·ligent no hi ha l'ambició. I, per tant, no té cap mena d'interès en dominar el món ni en sotmetre la humanitat. La màquina no t'interessa en res de tot això.
Però a base de que vagin passant els anys se li poden anar introduint
programes
i programes i al final la màquina agafa una personalitat.
Un tarannà...
O algú podria aprofitar les màquines per...
Aprofitar-se per
dominar...
Sí. Però això és el mateix que les armes. Diguem, les armes les pots agafar i començar a matar gent. Per això el problema no és les armes, el problema és el psicòpata aquest que farà això.
Sí.
La gent pot agafar un avió i enclastar-lo contra les torres bessones, però diguem, això no vol dir que els avions siguin dolents. O sigui, que les màquines siguin capaces de pensar molt pot fer que els humans, la intel·ligència natural humana, doncs, faci coses dolentes com els terroristes. Però que la màquina per si sola, de sobte, esdevingui ambiciosa, esdevingui tingui aquesta ambició desmesurada i vulgui dominar el món, com una pel·lícula de Hollywood, això, diguem, no té res a veure amb la intel·ligència. Es pot fer una màquina intel·ligent i aquestes màquines que estem veient, que ara diem que són intel·ligents, però que no ho són, després en parlarem del xat GPT i tot això que has parlat, no tenen, no, en lloc del seu programari està escrit que hagin de tenir cap mena d'ambició per dominar el món, ni per fer-se rics, ni per res. Per tant, pensar que la màquina es tornarà boja i ens voldrà dominar, a mi em sembla totalment fora assenyat. No està en la línia de recerca d'intel·ligència artificial que s'està practicant ara mateix.
Bueno, el segon perill de la superintel·ligència, vostè diu que és una mica més real i que és l'anomenat el problema del rei Mides.
Sí. És un problema que es diu alineació de voluntats. Alineació de voluntats, que la màquina vulgui el mateix que volem els humans. No? Es diu el problema del rei Mides, recordeu el mite del rei Mides a Grècia, que és un que li demana als déus que li concedeixin el do de convertir a mor tot el que toca, i els déus li diuen, molt bé, doncs aquí tens el do, no? I al cap de 5 minuts toca un paper, es converteix a mor, toca el micròfon, converteix a mor, toca, llavors diu, ara tinc gana, toca el pollastre, es converteix a mor, toca l'aigua, es converteix a mor, i el tio acaba morint-se de gana, no pot ni abraçar els seus fills, ni res, perquè li han
concedit... Tot el que toca es converteix a mor.
Li han concedit. Llavors això diu, escolta'm, compta el que demanes, compte el que desitges, perquè potser se't concedeix, i si se't concedeix acabaràs com el rei Mides. Això és un dels problemes que es diu que pot existir amb la intel·ligència artificial, si no li som capaços de dir-li, de donar-li un objectiu clar i que benefici la humanitat. Aquí l'investigador que ha posat el llibre més famós sobre aquest tema es diu Nick Bostrom, que és un filòsof de la Universitat de Cambridge, és suec, però és professor de la Universitat d'Oxford, i el tio doncs, diu que quan les màquines siguin superintel·ligents vol dir molt més intel·ligents que els humans, ens pot passar, diguem, no que vagin contra nosaltres perquè s'han tornat dolentes, sinó perquè nosaltres siguem insignificants. És com un arquitecte quan fa una casa, doncs no se n'adona si allà a sota hi havia un niu de formigues, no? I d'agafa i brum, passa la grua, se les emporta totes i ni s'ho preocupa ningú, ni se n'ha adonat que hi havia un niu de formigues. Doncs diu que pot passar una mica això, no? I posa un exemple que s'ha fet clàssic, que és el de la fabricació de clips de paper. Tu li dius a la màquina una cosa ben innocent i ben simple, això de fer clips de paper. Es diu clips de paper?
Sí.
Clips de paper. Clips de paper, aquests com fil ferro.
Que són de fil ferro, són d'alumini.
Exacte, feu clips de paper. Doncs vinga, la màquina comença a fer clips de paper, tu li dius a la màquina l'objectiu, simple, no és ni matar la humanitat ni res, no. Tu només fas clips de paper i tens que maximitzar el número de clips de paper. Però la tia és tan intel·ligent que comença a agafar tot el ferro que troba en el planeta Terra, totes les mines, quan ja no queda cap mina amb una mica de ferro, doncs agafa tots els cotxes, totes les màquines, ho destrueix tot i ho converteix tot en clips de paper, i quan ja no queda cap màquina, se n'adona que en la sang dels humans hi ha ferro, doncs agafa els humans i els comença a exprimir amb l'exprimidora, els hi treu el ferro i fa clips de paper.
És una pel·lícula d'aquestes que diu vostè,
sí,
de por, de ciència-ficció, de por.
Gore, aquesta.
Però això, diguem, és el problema del rei Midas, no? Tu li dius clips de paper i la màquina et diu, escolta, tu m'has dit clips de paper o no m'has dit clips de paper?
Ferro a on sigui.
El ferro, em sigui. El problema ets tu que no m'has especificat bé l'objectiu. I aquest és el problema que veuen aquest segon grup de persones, no? Si no som capaços d'especificar bé aquest objectiu...
Que aquest el veu més possible, vostè.
És més possible. Jo també el veig fora, assenyat, ja.
Però que s'ha de marcar bé el... Què en vols treure?
Jo això ho veig com un dels programes d'intel·ligència artificial que tots fem servir, i que és molt intel·ligent i que a vegades ens sorprèn, és aquests programes que posem tots quan anem amb cotxe, que és el que ens guia i ens diu el Google Maps, per exemple, no? Que estàs allò a Platja d'Aro i diu, si vas per aquest camí arribaràs a les 7:10 a casa teva, i vas i arribes a les 7:10 en punt,
sí.
I pels carrers i has trobat cua, hi ha algun accident, no sé què, però la màquina ho ha vist tot, po, i et fot a casa a l'hora,
no?
Però a vegades també s'equivoca, eh?
A vegades s'equivoca, perquè a vegades hi ha, diguem, entre que ell, que estàs a Platja d'Aro i tu arribes a la zona, hi ha un accident, que ell no pot preveure això, però
pot fer anar per un
camí... No, però sí que és cert que si et posa que arribaràs a les 8:25, no t'ho creus, i el millor et diu... Falten 3 minuts perquè arribis i tu no ho veus. Dius, no ho veus, vull dir, ho veus sí. Impossible. Sobretot si vas a un destí que no coneixes. I ves per on, de cop i volta, passen 3 minuts i et diu, a l'esquerra. I, hòstia, has arribat.
Sí, però l'exemple per el que poso això, la raó per la que poso aquest exemple, perdona, és que, diguem, això del rei Midas és com si li diguéssim en el programa aquest de que et porta'm a l'aeroport, no? I li dius, porta'm per la via més directa, no? I porta'm per la via més recta, no? I llavors la màquina agafa, fa una línia recta i t'enclasta contra el primer edifici que veu, no? Seria això. Ja. Diguem, si una màquina no és capaç d'entendre que tirar per la via recta no vol dir anar per on hi ha un edifici, si no entén això, no és intel·ligent. I per tant, pensar que seran suficientment intel·ligents com per acabar destruint la humanitat per fer clips de paper i no entendre que l'objectiu no era destruir la humanitat, sinó fer clips de paper, vol dir que és una intel·ligència poc intel·ligent. I per tant, jo, a mi, aquesta segona cosa, aquest segon aspecte que fa molta por, doncs, perdona'm, el trobo una mica còmic, però els grans savis que es dediquen a això, filòsofs i experts en intel·ligència artificial, els hi preocupa molt, doncs, escolta, preocupem-nos. I jo no ho acabo de veure. Els enginyers ja fa molts anys que tenen, diguem, que es dediquen a buscar maneres de que les tecnologies que fan siguin segures. Fan testos, corregeixen quan la cosa no va bé, i si veiem que la intel·ligència artificial no ha entès bé això dels clips de paper, doncs, escolta, els enginyers ho han fet molt malament,
I ara anem amb el tercer problema del que vostè ens en vol parlar, que és la intel·ligència artificial són programes informàtics. I a partir d'aquí no tenen consciència, ni valors, ni ètica, ni moral.
Exacte.
Això és el que diuen ells. Exacte. Això què implica?
Bueno, implica que poden fer coses que...
O sigui, es pot educar uns valors amb una màquina?
Bueno, educar, no ho sé, se li poden posar.
Posar.
O sigui, no facis això.
També se li pot posar, fes això.
O se li pot posar, fes això.
Aleshores, depèn de qui li posa.
Exactament.
Mireu, justament ens escriu el Dani Carmona, amb això que estem comentant ara, i ens diu, fa bastants anys, quan això de la intel·ligència artificial començava, vaig assistir a una conferència a l'Autònoma on intentaven dotar els robots d'emocions. Per exemple, la motivació per aprendre seria molt útil per buscar solucions a problemes de forma autònoma. I diu ell, de la motivació a l'ambició ja no hi ha gaire tros, tot arriba.
De la què?
De la motivació a l'ambició. La de l'ambició hem parlat abans, vostè deia que ells no són ambiciosos, però pàgines amb... Ai, pàgines. Intel·ligència amb motivació, amb valors.
Però no tenen, o sigui, no hi ha... Si per no saber, no sabem com es fa amb les màquines, no sabem ni com ho tenim els humans. O sigui, no sabem on resideix la nostra consciència. Per què patim? Per què patim els humans? Per què sentim amor? Tot això no ho sabem. Però no ho saben els filòsofs, no ho saben els biòlegs, on resideix la nostra consciència. La consciència és això, aquesta pel·lícula que tenim tots al cap, que cadascú de nosaltres, diguem, és una pel·lícula en la qual cadascú de nosaltres és el propi protagonista, no? Mm-hmm. En el que hi ha sentiments, en el que hi ha patiment, en el que hi ha amor, en el que hi ha odi, no? Tot això que sentim, diguem, no sabem ni per què passa, ni on, a quina part del nostre cervell resideix. I ara com volem, diguem, incorporar-ho en una màquina si ni tan sols entenem per què ens passa a nosaltres, no? Per tant, jo que no sé, no vaig anar en aquesta conferència de l'Autònoma, però les màquines no són conscients, ni estan a la vora de ser-ho, ni ningú sap, ni tenen més remota idea de com incorporar-ho, però és que ningú té ni la més remota idea de com és que ho tenim els humans. De fet, no sabem si els animals també ho tenen. De fet, hi ha filòsofs que diuen que l'únic que jo sé, Descartes deia, l'únic que jo sé és que jo sí que soc conscient. Jo no sé si el Toni ho és. El Toni és un robot, i jo l'únic que sé és que jo sí que ho soc. Per tant, no sabem. Jo agafo la tassa aquesta de cafè que hi ha aquí, l'agafo, la tiro a terra i es trenca en 1.000 bocins. Ha patit la tassa o no ha patit? Tots suposem que no. Però i si en lloc d'una tassa agafem una formiga, ha patit o no ha patit? I si en lloc d'una formiga agafem un conill? I si en lloc d'un conill agafem un porc i una vaca? O un mico? A mesura que ens anem antropomorfitzant, a mesura que és més proper a nosaltres, doncs tenim la sensació de que sí, de que les vaques pateixen, i de que els porcs pateixen, i de que... Però les formigues no ho sabem, i els bacteris tampoc, i les tasses de cafè tampoc, no? O sigui, no entenem res de la consciència. De fet, per no saber, no sabem si la consciència està lligada a la intel·ligència. Nosaltres sabem que l'únic animal realment intel·ligent que hi ha al planeta, que som els humans, doncs també és conscient. Això que ho sabem, no? I llavors pensem que potser la consciència i la intel·ligència estan lligats, no? Per exemple, diguem, perquè ens entenguem, estar conscient... és, diguem, el contrari d'estar no conscient. Quan no estàs conscient, però el cervell segueix funcionant, és quan estàs anestesiat.
Exacte.
Sí. I és per això que un pensa que la consciència és el que dona sentit a la nostra vida, a la nostra existència. No la consciència, sinó les coses que donen sentit a la nostra existència estan relacionades totes amb la consciència. Ja pot ser l'amor que tens pels fills, ja sigui la feina, ja sigui el desig de tenir un estatus social o seguidors a Twitter o fama o la teva relació amb Déu, tot això està relacionat amb la consciència. I per tant, el que dona sentit a la nostra vida és la consciència. I segurament quan pensem, quan deduïm un teorema, quan diem, escolta'm, doncs de tots els problemes de la vida jo em concentraré en aquest i no en un altre, doncs també ho fem de manera conscient. Doncs és possible que sense consciència no es pugui ser intel·ligent. Tampoc no ho sabem. No sabem si les màquines poden arribar a ser intel·ligents sense ser conscients. Hi ha filòsofs que diuen sí, hi ha filòsofs que diuen que no. I per tant, diguem... Compte en dir que diguem que serà molt fàcil fer màquines que senten, que pateixen, i que són conscients, perquè jo crec que això és irreal, no? Però tornant al tema que dèiem, és les màquines haurien de seguir unes normes que diguem que siguin acceptades per tots. El problema, diguem, normes morals, normes ètiques,
no? Sí.
El problema és que si no sabem les conseqüències de la tecnologia, pot passar que això no es compleixi. I deixem que posi un exemple. una cosa tan simple, tan simple com els programes de les xarxes socials, que el que intenten és maximitzar el número de clics. El que volen és guanyar diners. I per guanyar diners saben que han de portar-te tu cap a aquesta pàgina web i que cliquegis. Els click-throughs, que es diu. Els diners venen d'aquí, de que tu vagis i cliquegis allà. I llavors, un podria dir, home, això és molt fàcil, perquè per maximitzar el número de clics, el que ha de fer la màquina és posar-te el que més t'agrada, no? El Toni, què li agrada? Doncs li agrada el Barça, doncs li posem coses del Barça i sabem que allà clicarà, clicarà, clicarà. Oi que sí? Doncs no. Les màquines han decidit, els algoritmes...
Ara s'ha quedat amb mi, almenys. Doncs no, doncs què
no,
fan?
No. Les màquines han trobat una cosa, i això és un dels grans problemes de les xarxes socials, i és el que hem de fer és que el Toni sigui predictible. Predictible. Si jo sé el que tu clicaràs i el que no clicaràs, llavors sé perfectament què t'haig de posar perquè tu cliquegis. I com es fa que el Toni sigui predictible? Com fem que cadascú de nosaltres sigui impredictible? Això és una cosa que han descobert les màquines. Doncs tornant-nos radicals. La gent que està al mig no se sap si anirà cap a l'esquerra o cap a la dreta. Els que estan a la dreta estan a la dreta i els que estan a l'esquerra, a l'esquerra. I aleshores les xarxes socials comencen a posar-te propaganda de coses que et radicalitzen. Saben, entenen que tu, jo què sé, ets un nord-americà de pell blanca que vius a la frontera de Texas i, escolta'm, doncs et comencen a posar vídeos de mexicans violant nenes blanques, no? Pom, 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 i et van radicalitzant perquè d'aquesta manera tindràs molts més click-throughs. Això és una conseqüència que ningú esperava. Una cosa innocent, una cosa que no és ni tan sols intel·ligent, però que té unes conseqüències que tots estem veient, que estem escollint gent radical als Estats Units, a Anglaterra, a França, a tot arreu, el Bolsonaro, el Trump...
I a Europa veurem què és el que passa. Ara, per exemple, ha passat en Finlàndia.
Exacte. És a dir que això té conseqüències sobre una cosa tan... diguem, establerta i desitjable com és la democràcia. La democràcia. Ningú ho havia pensat. I aleshores aquest tercer grup de persones que s'han apuntat a la carta i diu, escolta'm, si ens ha passat això amb una cosa tan simple com el click-through, escolta'm, compte, perquè si la cosa aquesta és encara més intel·ligent, doncs les conseqüències poden ser pitjors. Per tant, abans de generalitzar-ho, pensem en les conseqüències indesitjades que ningú està pensant ara mateix, no? Però el que a mi em preocupa no és res de tot això. No és que les màquines siguin massa intel·ligents. El que a mi em preocupa ara mateix és que són estúpides. I que els humans tenim una cosa que és que quan una cosa és òbviament estúpida, doncs no li fem cas. El problema és que quan, diguem, es fa cada cop més llesta o cada cop funciona millor, arriba un moment que tendim a confiar-hi massa. Això, per exemple, s'ha trobat amb aquests que fan testos dels cotxes sense conductor.
Cotxes autònoms.
Cotxes autònoms. Ara hi ha milers de cotxes per als Estats Units, va passejant, i hi ha sempre un conductor que va vigilant. I a la que el cotxe s'equivoca, el corregeix, no? I al principi, com que havia de corregir cada 10 minuts, estava molt atent. Però ara la tecnologia ha anat millorant, i ara el 90% del temps no han de fer res. I què passa? Doncs que es posen a llegir el diari, comencen a beure cafè mentre condueixen i deixen de parar atenció. Passen a confiar massa. I ara és quan comencen a haver-hi accidents de veritat. No perquè la màquina sigui imperfecta, sinó perquè la màquina ha millorat tant que tendim a pensar que és perfecta. El nostre cervell ens enganya. Tornem a antropomorfitzar la cosa, tendim a pensar que si condueix gairebé com jo, doncs és que ja gairebé és humana, no? I això és el que és realment perillós. Per què? Doncs perquè aquests programes, que el ChatGPT, bàsicament és una eina estadística. Li han donat milions, han donat tots els textos de l'univers, tot el que ha escrit la humanitat al llarg de la història, li han posat allà i li han ensenyat a predir la propera paraula. Saps a vegades quan estàs escrivint al mòbil i apretes una lletra
sí,
i la màquina prediu la paraula, doncs diu, si som capaços de predir la propera i la següent, 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 aleshores sortirà un text.
Què és el que fa?
Què és el que fa el xat? L'únic que fa és això. No, no és intel·ligent, no entén res, no té valors, no té consciència, no té cap mena d'intel·ligència. L'únic que fa és predir paraules. El que passa és que les prediu d'una manera que ens quedem al·lucinats. I diu, ostres, aquest text és, sí, està molt bé.
I veus com el construeix rapidíssimament.
Ho construeix rapidíssimament, ho fa superbé. Llavors tendem a pensar que és intel·ligent. Però no ens adonem que aquesta seqüència de paraules a vegades s'equivoca.
Sí,
i sovint s'equivoca, sí, molt sovint s'equivoca. Per exemple, l'altre dia em van passar al Twitter algú que va posar quina és la relació, què pensa el Sala Martín de les criptomonedes, no? Tots sabeu que penso que és una estafa piramidal brutal, doncs va posar que jo estava a favor, i a més ho va dir, i va dir, com demostra un article, una entrevista que va fer La Vanguardia l'any 2018, és a dir, semblava totalment creïble. Hi havia un petit problema, però, que jo no vaig fer cap entrevista a La Vanguardia l'any 2018, i jo no he parlat mai a La Vanguardia de criptomonedes. S'ho havia inventat tot. Clar.
Però com pot ser que s'ho hagi inventat, que s'ho hagués inventat? D'on t'ho va treure?
Això que li estava explicant, paraula, 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 prediu, primera paraula, Xavier, segona paraula, Sala Martín, tercera paraula, criptomoneda, quarta paraula, a favor, i llavors a partir d'aquí ja desvia, en lloc d'en contra, posa a favor, i llavors fa tot un text basat en la idea de que jo estic a favor. M'entens? I a lo millor ha vist alguna altra persona que ha fet una entrevista i ho posa allà com si fos jo. Ell no sap qui sóc jo, no sap què és La Vanguardia, no sap què són les criptomonedes, no sap res, no sap ni que ell és un programa. No entén res, no és intel·ligent. Escriu molt bé, però no és intel·ligent. I com que no és intel·ligent, tardarem molt poc a veure el dia el que algú li diu, escolta'm, el meu fill té uns puntets aquí al cap, de color vermell, què faig? I li dirà, doncs, no sé, fot-li cianur barrejat amb pastanagues, i el tio dirà, hòstia, si m'ho diu el xat GPT, ha de ser veritat, perquè és intel·ligent, la intel·ligència artificial, l'escolteu, la ràdio, tothom està dient que és superintel·ligent, no pot ser mentida, i li donarà el cianur barrejat amb pastanagues i el matarà, igual que aquest tio de Bèlgica es va suïcidar. Li va preguntar, escolta'm, el món s'està acabant, el canvi climàtic, ens morirem tots, val la pena viure? No, no val la pena, mata't, oh, si veritat, tens raó, pum, i es mata. Entens? No són intel·ligents, són màquines de predir paraules. I ja està. No entenen la diferència entre el bé i el mal, no saben què vol dir morir, no saben què vol dir patir, no saben què és una malaltia. El que passa és que, com que parlen bé o fan textos que semblen raonables, nosaltres, el nostre cervell ens enganya i diu, ostres, com que els únics animals que són capaços de fer textos raonables som els humans i som intel·ligents, això vol dir que és intel·ligent. A més, els que fan això, que són uns grans herois del màrqueting, doncs li han posat intel·ligència artificial perquè així sembli més. Si li haguessin posat programa estadístic de predicció de paraules, ningú li fotria ni cas. Però clar, intel·ligència artificial, això sona brutal, entens? I aquest jo crec que és el gran problema. El problema està establert, tothom sap que aquesta màquina, diguem, al·lucines, això d'inventar-se coses tècnicament es diu al·lucinar, doncs tothom sap que la màquina al·lucina i al·lucina molt, s'inventa coses. El que passa és que com que té l'aparença de veracitat, doncs li fem cas encara que al·lucini, i aquí jo crec que és on està el perill, que li fem cas a una cosa en la qual no li haurien de fer cas. El problema no és que sigui massa intel·ligent, el problema és que és massa tonta. Encara, això no vol dir que en el futur descobrim maneres de fer-les intel·ligents, no dic que no, ja dic ara mateix no ho és.
Hi ha un altre problema del que parla el Xavi, diu, el veritable perill de la intel·ligència artificial és que no podrem distingir el que és real o no. Perquè, clar, bueno, creen això, aquestes imatges...
Sí, això sí. Sí,
tu les veus i te les creus. Poden crear una veu que sembli real i posar-la empastada amb una cara i aquella persona no ha dit allò, i tot imatges en moviment.
Sí, sí.
I aleshores...
Això es diu Gans, i això és un problema, que ja existeix. Per exemple, pots posar la cara que tu vulguis en el cos d'una actriu porno.
Exactament.
I pots fer veure que la persona aquesta doncs, ha estat fent sexe o ha estat atracant un banc, i això ja hi ha hagut problemes. Per exemple, una periodista a la Índia que li van posar la cara en un cos porno, ella era musulmana, doncs va ser atacada pels musulmans i la van matar. i la va matar, i era un fake, era un programa fake. Per altra banda, pot passar també el contrari. Ha passat amb un president de Ghana que el van enganxar robant, i llavors ell va dir, no, és que era el, això és l'oposició...
Que ha fet el muntatge.
Ha fet el muntatge.
Ha fet el fake
news. Imatges fake.
I era veritat, no? O sigui que això també és un dels problemes dels fonaments. Ahir recordo que parlàveu sobre sí. si aquestes màquines podrien... diguem, substituir el Toni.
Sí, ho vàrem parlar amb la Nerea Luis Mínguez.
Exacte.
Doctora en Ciències de la Computació i divulgadora d'intel·ligència artificial. I ella va venir a dir que en sí. un futur sí.
No. Amb aquesta tecnologia, no. Per què? És molt fàcil. Com ho he explicat abans, aquestes tecnologies el que fan és agafar milions i milions i milions de tots els textos de la història, tota la Wikipedia, llibres, tot, pom, pom, ho van posant, i ho entrenen a la màquina a trobar correlacions estadístiques per saber, diguem, en aquesta frase, quina serà la propera paraula. Per això necessiten milions i milions d'exemples i de textos i més textos i més textos. Això vol dir que tarda molt de temps a entrenar-se, molt de temps i molts recursos, molts diners, molts mesos, molts ordinadors per entrenar. I després, un cop ja s'ha entrenat, tenen trillons de paràmetres, una cosa molt complicada, ho treuen. Tornar a entrenar costa moltíssim. Això vol dir que un cop el treuen, tot el que s'ha escrit a partir d'aquell moment no està allà. No està. Bona. És a dir, que la màquina no ho sap. La màquina li preguntes, què va dir el Tebas ahir? I diu, que no ho sé. La meva vida acaba el dia 22 de desembre del 2022, que és el dia que es va acabar el meu entrenament. Tot el que passa després d'això, per exemple, tu li preguntes en el xat GPT és el penúltim, no l'últim, el penúltim, que l'havien entrenat, no sé si a l'octubre, i li preguntes, escolta'm, això de que Elon Musk sigui el president de Twitter, què et sembla? I diu, no, el Elon Musk no pot ser el president de Twitter, perquè no, era el president de Twitter, el que passa que tu encara no t'havien programat abans, i
no ho sabies.
I no ho sabies. És a dir, vosaltres que us dediqueu a parlar de temes d'actualitat, no, aquestes màquines no us robaran el lloc de treball, perquè, diguem, tot el que ha passat després del, no sé quin dia va sortir, però el desembre, el 25 de desembre, a partir del...
No ho sap.
No sap res. No sap res, s'hauria de tornar a entrenar, de fet s'hauria d'entrenar cada dia, perquè vosaltres parleu de l'actualitat, i no hi ha prou calés, ni prou ordinadors, ni prou temps perquè s'entreni cada dia, i per tant, tots els que us dediqueu a l'actualitat, no tindreu problemes amb la feina. Una altra cosa és els que es dediquen a buscar... diguem, coses del passat per fer entrevistes, a fer agafar tros d'aquí, un tros d'allà, barrejar aquí, barrejar allà, tota aquesta gent que es dedica a fer guions, aquesta gent sí que corre perill, perquè a la màquina li pots preguntar, escolta'm, vull fer una entrevista...
No, i te la fa, eh? I això un dia vàrem fer aquí a la redacció, sí. Jo vaig quedar parat.
Sí,
ara, l'entrevista que va fer, no recordo quin exemple vam posar, la meitat de preguntes incorrectes i la meitat de contingut sí, sí. no tenia res a veure amb el convidat.
Sí, sí.
O sigui que si tu agafes aquell xat, vas a fer el ridícul directe.
Sí, sí.
Això...
Això
les
ara
preguntes
mateix...
del xat eren de ridícul total.
I et vaig dir que estiguessis tranquil, que amb el teu mal humor és impossible que una màquina el pugui agafar.
Sí, bueno, no se sap mai.
Impossible.
Les màquines tindran bon humor, no?
Sí.
No sé.
Bueno, això no ho sabem, això a dia d'avui.
No tindran ni bon ni mal humor, pel que acaba de dir el professor.
Bé, de moment tenim... hem parlat i hem abordat avui amb el professor Xavier Sala i Martín la intel·ligència artificial, però el que tenim més clar és que trobareu a partir de la setmana vinent de la Sabana a Mart, el nou llibre del Xavier Sala i Martín, L'economia de la intel·ligència natural, que ens parla de moment, ens fa, és un llibre, podem dir que és el primer dels dos llibres.
Sí.
I aquest ens situa el que ens ha explicat abans, el que és la nostra intel·ligència i el desenvolupament de la nostra intel·ligència. L'esperem d'aquí... Quan torna? D'aquí 15 dies, no? Sí, correcte. Sí, sí.
No, vindré dimecres que ve.
Ah, dimecres que ve, no sé. És que ja m'he perdut. Ja estic en un punt ja que no sé. La Xènia ho porta.
Potser sí que falta, la intel·ligència artificial.
Un moment. La Xènia, Lobo, és
un robot.
No, ara clar, amb el que acabem d'explicar, ara no em queda bé dir què és intel·ligència artificial.
És el robot d'una generació que encara no
és
hem
vist. No natural, arribat,
és intel·ligència natural, correcte, com el llibre del Xavier Salai Martín.
Té molta intel·ligència natural, exacte,
exacte. I que supera en escreix a qualsevol intel·ligència artificial.
On vas a parar?
Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ara tornem, fins ara.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Versió RAC1. Compte enrere per la gala dels Premis Drac.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva, la dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis Drac.
Recorre amb el teu avió tot el cel blau de Sasamoventura amb tan sols 5 anys és una cosa que no s'oblida. PortAventura World. Make to remember. Crea records inoblidables o torna'ls a viure com mai. Ara allotja't als nostres hotels per tan sols 10 euros més. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC1, amb Toni Clapés.
Arribarem a les 6 de la tarda. Deixeu-me saludar a aquesta hora Marc Bala. Marc, bona tarda.
Bones tardes!
Avui la pregunta que has llançat a la xarxa i que portes al cap és què hem de dur a la cartera?
Sí,
que mira, aprofitant que el Sala Martín encara corre per aquí, li preguntarem, però abans, a veure.
Mira, és que aquest matí a Can Basté han tret un tema que m'ha cridat molt l'atenció, perquè resulta que el Wall Street Journal ha publicat un article sobre el que s'ha de dur en una cartera. La quantitat correcta de targetes, l'efectiu necessari, els documents que cal portar al damunt, tot això n'han parlat al Wall Street Journal, perquè darrerament sí que és cert, si us heu fixat, que les carteres es van aprimant. Cada cop es fan carteres més petites, més compactes.
Excepte la del senyor Marcelí, que avui ha ensenyat una mena de cartera...
He quedat parat, cartera
enciclopèdia. Mira,
aquí. És que això denota el tipus de persona que és.
Li falta la goma.
Mira, és que porta els documents...
És tristíssim, és que realment és una cosa... Sembla un entrepà de... Què li diré jo? De salami.
Però és la típica cosa que et cau al terra i ja no ho recuperes, això, perquè...
Això, que es vegi.
No té ni tapa ni res.
A veure, segons aquesta enquesta... segons aquest estudi del Wall Street Journal...
Exacte, com que les carteres es van...
Què han de portar les carteres, que aquest matí ho repassaven?
Sí, i això ho han dit assessors financers que han parlat amb els periodistes del diari i han fet un llistat imprescindible per sortir de casa. Per exemple, diu que l'efectiu que s'ha de dur al damunt són mínim 30 euros en efectiu.
Quan?
30 euros.
30 euros, mínim.
Sí, calculen els experts que ens permet cobrir aquells imprevistos que no podem fer amb la targeta.
Bueno, recordo que hi ha molts llocs que ja t'ho posa, eh? Targetes no, eh?
Exacte.
No. Però quan ja no s'ho pot pagar amb targeta.
Aquells diners que ja van al calaix i després ja no saps on van a parar. Aquests, sobretot. Després diu que amb el tema targeta se n'han de dur dues. Una de crèdit i una de dèbit. La de crèdit és per cobrir els imprevistos a final de mes i la de dèbit per estalviar.
Està bé.
Després diu que el DNI en format físic, és evident per identificar-nos, i això és una cosa que no sé si cal fer-la o no, però, bueno, si diu el Wall Street Journal, un paperet amb el número de telèfon apuntat per si perdem la cartera. Aquella bona gent que et trobes per la vida,
et trobes tu
el numeret i dius, ostres, doncs truquem i que la recuperi. Doncs avui, Toni, he sortit al carrer per fer un nou reportatge d'investigació per preguntar què portem els catalans
a veure
a la cartera.
Avui Marc Bala i el seu equip d'investigació destapa una nova bomba informativa. Com cada tarda, més exclusives aquí, al Versió RAC1.
Pot semblar a priori una pregunta poc transcendent, però... acumulem moltes coses en una cartera.
Bueno, fixes. Només cal veure la cartera del senyor Virgili, que quedareu parats.
Que li han fet una foto i...
Bueno, la cartera no, és
sembla una entrapa.
És que queda fora.
És que no li cap això, tot això.
No, perquè...
Per què porta tanta cosa?
Perquè com que no em cap a dins, va sortint a fora les coses que necessito.
Però vol dir que necessita tanta cosa?
Jo no llevo cartera. Però no, tot no tengo en el mòbil. La tarjeta, la visa, tot
el
tengo en el mòbil.
Això és una de les coses que m'he trobat. Molta gent ja no porta cartera i el que fa és aprofitar la funda del mòbil per, doncs, si ha de portar un bitllet de 5, una targeta...
Quants bitllets portes, Vane, a la cartera?
Nada, cero.
Fero.
No digo nada. Nada.
¿Y si
la tarjeta de metro, la tarjeta de descuento, del Carrefour, del Aldi, todo lo llevo aquí, en el mòbil.
La targeta sanitària.
Això en el mòbil, també.
S'ha de portar moltes coses, però també aquí entra en amulets, calendaris antics...
També.
Li hem preguntat a la gent de fet, que és el més curiós que porten a la cartera, i mira, per exemple, la Carme ens diu unes llavors d'un conjur que van fer a Centelles fa molt de temps. No les trec per mandra, porta allà les llavors.
Però eso,
la Rosa Roja diu que porta una foto de la Cèlia, de la Cèlia Cruz.
Ai, carai.
Perquè li dona alegria de viure. Només de mirar-la ja li dona alegria. I que després porta un bitllet de 2.000 pessetes, no d'euros, de 2.000 pessetes, ja en direu si això obsolet, és normal, per si algun dia tornen a estar en circulació i tenir una mica de metàl·lic. N'hi ha d'altres, com l'Andreu, que diu que porta una estampeta de Santiago de Compostela.
També.
I diu, penseu que sóc dels que cremaria esglésies amb el públic.
Ja, entre.
I porta l'estampeta.
Però aquest també, quin trastocament.
Quin il·luminat.
I el Roger diu, ja amb això acabo, jo per venir a treballar a la ciutat, Barcelona, la deixo a casa, agafo el carnet de conduir i 20 euros en metàl·lic, i per la resta amb el mòbil ho puc fer tot. Així que segur que no tinc cap discurs.
Fa bé.
Doncs aquesta pregunta que hem llançat a les xarxes també l'he fet aquest matí al carrer, aquí a Barcelona. M'he trobat un noi molt maco, és el Ferran. Us he dit que porta moltes coses al Ferran, tantes que algunes no les fa servir.
Què porto a la cartera? Mira, t'ho trec. A veure, jo hi tinc, mira, a part de tot el targetes, DNI, la targeta del pàrquing, i porto molta paperassa. Mira, tinc de restaurants, bàsicament restaurants, de la perruqueria on vaig sempre perquè em facin descompte, de carnets així, bàsicament perquè em facin descomptes de llocs. Antihistamínic, perquè ara és moment al·lèrgia i tot això.
Sí.
Una pua de guitarra.
Ets músic?
No.
Però llavors per què ho portes?
Queda molt bé, no?
O sigui, quan... Passa el guai, dius, escolta, mira, tinc una pua per si vull tocar.
Bueno, no, sóc actor i cantant, però res més.
Però tens la pua, que això fa molt
tinc
de músic.
Tinc la pua que fa per poder xerrar, per poder, mira, dir, hòstia, tio, has vist aquesta pua, que guapa? I ja està, és això.
Però...
El Ferran és cantant, actor i una mica fantasma, també, perquè amb aquesta pua...
Porta una pua, no? I...
Sí. Per començar converses. Sí.
Escolta, per cert, tu has dit que segons els consells has de portar el teu número de telèfon?
Sí. Això és el que diuen.
Amb un paper.
Ens diuen, mai de la vida, això. Mai.
Per què?
Perquè si roben la cartera... Si robes la cartera i hi ha el número del teu mòbil, diu, esteu arreglats. Aniran a Movistar, demanaran un duplicat de la SIM, us buidaran el compte,
claro,
i
diu,
re de tenir el vostre telèfon
doncs,
apuntat.
Eso es de inteligencia artificial. ¿Me explico? Eso tenía el cabeza de mojito.
Doncs igual ja sabeu, a info@wallstreetjournal.com i allà doncs feu les vostres peticions. Va, us he de dir que el Ferran anava traient objectes i objectes fins que jo crec que ha sortit el clàssic.
Bueno, si ha de treure objectes, per exemple, el senyor Virgili, no ens ho acabaríem.
No, home, no. Doncs és una mica, el Ferran és una mica així. Però jo crec que hi ha un objecte que el senyor Virgili no el trauria mai, que és aquest, escolteu. Ferran, veig molts papers inútils.
Molts, de pàrquings, tinc de cables.
Però que no fa neteja, aquest home.
Això de quants anys té aquest tiquet?
Això és d'aquest any.
Ja estic veient que és del febrer.
Grugueja una mica, oi? Veus el Saba de Barcelona, BC...
Que ja els hi podries haver deixat la cartera directament, allà al pàrquing.
Sí, no sé, és que és terrible. I no et posen aquí el preu, però aquest devia costar, no sé, 7 euros? És que és caríssim aquí el pàrquing. I ja està. Què més porto? No ho sé. I aquí, doncs... Pues, bueno, un condó. Un condó. A veure, és un condó que porta molt temps aquí.
Podem veure la data de caducitat del preservatiu?
No, està bé. Està bé
aquest preservatiu,
està
bé,
encara es pot fer servir. Està bé, caducar el 2024, jo espero fer-ho servir.
Bueno, doncs aquesta tarda ja us deixaré sols una estona.
Exacte, i ja està.
Però amb qui estava? Doncs no sé, una amiga o un familiar, no sé, però que ha dit
bueno,
que...
M'ha semblat que era com la mare o la... No,
sí.
No, home, per l'edat jo crec que hauria de ser una
tu, setmana. Tu, Bani, també portes preservatius a la cartera?
Jo no, això se té que cargar jo.
Ai, Bani.
Vas molt perduda, Bani.
Perdona, tu creus que t'ho llevar jo condona?
Bani, millor tenir-ne sempre. L'Hernan, atenció, que ens diu... L'Hernan diu, jo porto un condó, diu ell, caducat el 2012, per recordar vells temps.
Clar que sí. I a més, molt optimista en el cas del Ferran, que diu que d'aquí...
Molt optimista de què?
Ah, ell. No, el Ferran, perquè li caduca el 2024.
Ui, el que estic llegint. L'Eva Palmés diu...
Espera, que no ha acabat.
Perdoneu.
Un moment, digues. No, que només deia que el Ferran... Molt optimista perquè crec que el farà servir d'aquí al 2024.
Exacte.
Vull dir que no es perdi mai la...
L'Eva Palmés ens diu, aquesta li agradarà al Toni Clapés.
A veure.
Porto, atenció, dues pedretes del ronyó...
A la cartera?
Per quan vagi a l'uròleg ensenyar-li.
Ostres.
Diu que les
i
porta...
les porta a la cartera.
A la cartera.
I les porta amb les dents de llet dels fills, també, perquè llavors, si anem acumulant...
La meva, sí, després de les darreres proves, han desaparegut, s'han desfet, eh?
Ah, millor.
Es van desfet.
Es fet a l'anilla. Es fet a l'anilla.
No sé què he fet. No ho sé, però no les van trobar.
Millor que hagin desaparegut.
Les van buscar i no...
Vols dir que eren pedres o que no fos un...
Bueno, una pedra. Una...
Que no fos el xip...
No l'han trobat.
Que no fos el xip que et van posar amb la vacuna.
La vacuna?
Sí.
Sí, senyor. Sí. El que acabes de dir no és ninguna tonteria, eh?